Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies. A aquesta hora, el govern català farà una desescalada per trams revisables cada 15 dies. Segons llegim avui a La Vanguardia, el Departament d'Empresa donaria suport al pla de reobertura dels restauradors. El pla passa per aforaments en interior, control de temperatura de clients i ventilació entre les condicions. Així, en la fase 1 de desescalada de la restauració, que per cert aniria a partir d'aquest proper dilluns 23 de novembre al 8 de desembre, es plantegen obrir l'interior dels establiments amb un aforament màxim del 30%, ampliament al 50% als locals on hi pugui haver un metre i mig de separació entre els comensals de diferents taules. Bars i restaurants haurien, a més, de garantir la ventilació obrint sempre portes i finestres exteriors. El consum en espais no ventilats quedaria prohibit. Les terrasses estarien en funcionament i s'hauria de prendre la temperatura a tots els clients en arribar al local. De fet, en declaracions al programa Primera Hora, fa res, qüestió de segons, el president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, Pere Santos, ha anunciat que si dilluns encara no es compleixen doncs, aquestes peticions per a part del seu gremi, podrien obrir igualment. I avui també us expliquem que la CGT, que és la Confederació General del Treball de Barcelona, ha alertat que s'està produint un èxode de personal a l'Hospital Clínic i ha criticat la nefasta gestió per part de la direcció. El sindicat ha assegurat que el centre té una plantilla física i psicològicament esgotada i totalment desmotivada i ha lamentat les males condicions laborals. I avui us destaquem que el poeta valencià Francisco Brines ha estat guardonat amb el Premi Cervantes 2020, un reconeixement que cada any fa el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, dotat amb 125.000 euros. El jurat destaca la seva aspiració de bellesa i també d'immortalitat. Nosaltres deixem la informació aquí i ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bizcemil liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bizcemil liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, estimada parròquia, hola, hola, oli, oli, són les 10 i 5.
Cincuenters. Sergi Mas.
Què tal, família, com esteu? Avui és dimarts, és dia 17, sí, de novembre. D'aquí un mes ja estarà... Jo, mira, per mi el Nadal comença, ara seré, bueno, seré sincer com sempre, el Nadal comença quan comença la marató de TV3. El dia que comença la marató de TV3, que és un cap de setmana abans del lío, és a dir, abans de les festes, acostumo a ser per meitat, més o menys, entre el 12 i el 15, 16, més tirar, de desembre. Aquí ja és Nadal i ja és un mes com si diguéssim, no se me vale. És a dir, aquest mes, i més ara amb el teletreball, ui, no està al despatx, ui, treballar des de casa, ui, és difícil localitzar-ho, ja aniríem després de festes. Després de festes, anem ja al mes de gener. I al mes de gener, tu no vulguis trucar el dia abans de Reis, impossible, impossible. A partir del 7, bé, en funció de com caigui el calendari, ja estaríem parlant de després de festes, mes de gener, després de Reis, no se t'acudeixi trucar la primera setmana. Perquè la primera setmana és... la gent s'està reincorporant. Com si triguessis una setmana... Carai, que la gent triga una setmana. Bueno, la gent que vol. La gent que vol i la gent que pot. Bueno, és que s'està reincorporant. Ves a dir-li tu, una persona que està fent el forat del túnel de la plaça de les Glòries... a més, aquesta obra dura per tota la vida. Això és una assegurança de feina per sempre. Ah, és que treballo a la perforadora del túnel de les Glòries. Perfecte. Tens feina per sempre. Felicitats. Bé, doncs, aquesta persona no li diguis... Bueno, s'està reincorporant, s'ha d'actualitzar... No, no. Des del primer dia, pico i pala i palante. Bien, bien. Doncs estem amb aquesta realitat estranya d'aquest any que aviam si s'acaba ja... o com a mínim ens deixa l'últim mes amb un bonic regal. Estaria bé, perquè ara ja l'objectiu és el que hem mirat tots al calendari, com si anéssim tan estressats. Bueno, potser de vegades sí. El túnel, si estic jo bé, el pont, veus, túnel i pont, de la Puríssima 6-8, aquesta cosa que es van inventar que va molt bé, que és la Constitució, 6, Constitució, 8, la Puríssima, aquella setmana és com de preescalfament i ja a partir d'aleshores la marató i vinga una festa, la loteria, nit de Nadal... Bueno, ja ho comprovarem. Salutacions des de l'estudi Manolita. A un lloc, i no a Pineda, es troba Estefania Burgos, que té el nou mòbil.
Estefani. Hola, bon dia.
I que bé que s'escolta. I que bé que s'escolta.
Home. Antoni ha flipat, eh? Diu, que bé sí, t'escolto, no? Avui, és que esto vale un pepino, ¿sabes?
Ja, vale un pepino. Ahir me'l va ensenyar, com estaves com dolgut, com dient, no sé si ensenyar-li, si no, però tu saps que jo t'estimo molt, i vam fer els sí. Dos com... Tu vas fer com dient, he pecado.
Sí.
I jo vaig fer com un germà gran, acollint a l'Estefania, dient, bueno, t'entenc. Tu podries fer la pel·lícula no sense el meu iPhone, no?
Sí, seria perfecta, sí.
Bien,
seria el
bien,
personatge perfecto para mí.
Com ha descansat la princesa, la productora del programa? Bé, perquè no estàs a Pineda, estàs a un hotel, perquè quan hi ha televisió, ara que ja fas pantalla, t'estresses i vas a un hotel a dormir. Per no agafar el cotxe, home, és que és una de llonsis, eh? Agafar el cotxe a la nit fins a Pineda, no és que sigui Burgos, però bueno, millor fer-ho ara al matí. A més, que és que no es pot.
A part de que no es pot, és veritat. Estic més còmoda perquè estic al costat i descanso també millor, perquè el que tu dius, no? Quan arribes a la tele, arribes amb l'eufòria, doncs si has d'anar també a Pineda, no em dormiria fins a les 5 del matí.
Sí.
Almenys aquí, quan arribo, doncs estic més al costat i puc descansar més aviat.
Sí. El que vulguis. Tot el que diguis... t'ho signo. A més, si vols, quan vagis a Pineda, pots fer una... redecorar la teva casa com ha fet Ed Sheeran, un cantant que està molt de moda. Mires aquest?
Sí, m'encanta.
Bueno, una mica cutre posar el mòbil al micròfon, però ja sabem qui és. Ed Sheeran, que té una fortuna de... més de 226 milions d'euros. Això dona per comprar molts iPhones, eh? 226 milions d'euros. Es veu que s'ha de recurar la seva mansió perquè el que era una simple una granja normaleta, doncs ha aixecat una capella on es vol casar amb la seva nòvia de tota la vida, una casa de 60 metres a sobre d'un arbre, s'ha muntat un parc amb sala de cinema, ha creat un llac artificial i ha plantat un bosc. I nosaltres seguim aquí a un pis interior del barri d'Horta. En fi, que injusta és la vida, de vegades, de vegades. Em vas dir l'altre dia que tu pertanyes a la generació sàndwich?
Sí, bueno, vaig estar llegint i jo crec que sí, perquè clar, bueno, ara ho explicaran millor, la Cristina, però
sí.
Clar, la generació sàndwich és aquella que cuidarem tant dels fills com dels pares, perquè hem sigut papis més tard.
Bueno.
Algo així.
Ara ens ho explicarà la Cristina. Família 50, família també, millennial o post-millennial, ja començo a confondre'm una mica els termes. De seguida parlem de la generació sàndwich.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
I just met you. No sé quants diners té aquest home, el Williams, però crec que haurem de fer un plantejament, perquè cantant que ho peta, cantant que es converteix en milionari. Cristina Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sergi. Cinquenters, què tal?
La nostra cinquenters de referència, que ens fa una mica millor la vida. Deies l'altre dia que volies parlar de la generació sàndwich. Jo em vaig sentir al·ludit. I l'Estefania, que té 33 anys, servidor 56, m'és igual dir l'edat i total, es va sentir al·ludida. Diu, no, generació sàndwich sóc jo. Dic,
a veure.
Tu amb 33 i jo amb 56, jo què seré? Generació bocadill. Què hem de fer?
Doncs, com molt bé dèieu, vinc a compartir amb vosaltres, doncs, aquesta dèria que l'ésser humà ha tingut tradicionalment per posar nom a les coses. Es veu que si no bategem, per exemple, crisis econòmiques, guerres, fins i tot generacions, hem de posar un nom a les coses. Si no,
hem de posar un nom.
Li hem de posar un nom i cognom.
És còmode. Sí,
doncs sí. Exemples pràctics i, segons un article que vaig trobar a La Vanguardia el 15 de juliol del 2018, coneixem, per exemple, la generació del baby boom, que serien els nascuts entre 1948 i 1968. Potser, Sergi, tu pots encaixar perfectament en aquest sector.
Sí, però és que hi ha 20 anys de diferència, no?
Sí,
això és baby boom, 20 anys de diferència de la que te pego.
Sí, i tant. Els millennials, nascuts entre 1981 i 1993, que són aquesta gent que sembla que hi hagin nascut gairebé amb l'internet sota el braç, ja començava a despuntar el tema d'internet.
Sí, començava.
I també haureu sentit parlar de la generació Z, que serien els nascuts entre 1994 i 2010. Això no és categòric, perquè, com molt bé diu l'Estefania, sempre hi ha casos aïllats que es poden sortir d'aquest sector i resituar-se. Però jo em centro en el que es troba la generació baby boom, que seria els 50.
Un segon, Cristina, disculpa, perquè generació baby boom, que és del 64...
No 48-68, del... però això no és matemàtic, això, aviam.
Vale, 48-68, però no són... Bueno, clar, és que una generació, més o menys una generació que són 20-25 anys...
Aprox, o 15, aprox. És que això no són matemàtiques,
sí, d'acord.
Per centrar una mica el tema...
48-68, sí, generació boom.
Perquè, per exemple, jo no sóc del 68, boom, però estic més a prop de ser una 50er que no, amb 48 anys ja tens un peu més al que són els 50 anys.
Sí.
Doncs
vale.
Jo em centro en que aquesta generació baby boom, és a dir, els 50ers, actualment es pot rebatejar com la generació sàndwich. I per què se'ns diu d'aquesta manera també?
Perquè doncs, mengem molts bocates. No,
perquè seríem... No és la generació pollo a l'as, per exemple. No.
A mi m'encantaria ubicar-me per sempre, per tota la vida, la generació pollastre a l'as.
O generació Frankfurt. A mi també m'agradaria participar d'aquesta, eh? A Frankfurt ja te l'imagines ben bo.
Si li dic al meu fill de 22 anys que si li agradaria ser batejat amb aquest nom, Generació Frankfurt, em diria, sí, papa...
Apunta-m'hi.
Dóna'm un altre. Sí, no, és que el meu fill té el rècord, com a mínim que jo sé. Sabeu, coneixeu, Cristina, Estefania, els Frankfurts de l'IKEA, que costen un euro?
Ah, sí?
Són uns entrepanets petits, en Frankfurt, que està boníssim, però boníssim, i costa un euro. I un dia, que vam anar a l'IKEA, aquest de l'Hospitalet, em diu, papa, dóna'm diners, que tinc gana. I, bueno, li dono un bitllet de 5 euros... Mare meva, i quan veig que torna amb cinc frankfurts, i diu, m'hauràs de deixar un altre euro per un refresc. Dic, nene, diu, és que estan boníssims. És més, tinc la factura, dic, xato, jo vull aquesta factura i la guardaré tota la vida. I està a l'entrada de la meva habitació una factura que posa Frankfurt 1 por 5, 5 euros. IKEA, i la tinc penjada com si fos un record d'un familiar. Aquí, a un quadre... a un marc petit que posa IKEA, 5 euros, 5 frankfurts. I la guardaré sempre, sempre, perquè és una factura que jo no he vist mai. 5 frankfurts. Però m'agrada, amb tot m'agrada el nom d'aquesta generació. Generació Frankfurt. Cristina, te la compro.
Molt bé, perfecte. Doncs, com us anava comentant, es diu Generació Sandwich perquè vindríem a ser com un farcit entre dues tapes. Dues tapes que serien la generació dels fills i la generació dels nostres pares. I aleshores, què suposa tot això? Doncs que som una gent que hem d'estar alerta i tenir cura dels fills i dels pares. És cert, hi ha casos, com diu l'Estefania, potser una persona que té molt menys de 50 anys també es troba en aquesta tessitura, però normalment som nosaltres. Per exemple, jo tinc fills encara molt petitets i tinc, afortunadament, una mare que està molt bé, però que viu sola... I que, això, què requereix dels fills de la nostra generació? Encara que tu tinguis fills una miqueta més grans, adolescents a casa, ja, només que estiguin sota el mateix sostre, no em malinterpreteu, ja hi ha un patiment. Ja estàs...
Home, no, i tant.
Encara
i tant,
que siguin independents per moltes coses, que estudiïn, que surten...
Quina edat tenen els teus, Cristina?
Els meus tenen 6 i 9 anyets. I la mare té 82. I clar, bueno, jo estic enmig d'aquesta...
És que no has patit encara, no has patit.
Dones molts ànims, Sergi?
No,
perquè...
Bueno, dono la realitat. I d'aquí uns anys diràs, ostres,
ja
ostres.
Sí,
ja m'ho deia el Mas, ja m'ho deia aquell senyor. Sí. Sí, no, espera't que a patir començaràs... Quan tinguin 11, 12, més o menys, sí.
O sigui, podem estar contents, el meu marit i
sí,
jo.
No? Sí, home, sí. Ara jo crec que és la generació ideal perquè, com a mínim, ja es lleven sols el dissabte, es poden preparar fins i tot un esmorzar, escalfar un got de llet al microones o preparar un mini entrepà. Aquests nens, nenes de 6, 7, 8, 9 anys... És la generació perfecta perquè no et desperten els dissabtes. Parlo amb molt coneixement de causa.
Sí? Molt. Doncs si veiessis la cara que està posant Antoni Huguet de dir, això no és tan així... I jo,
ah, no?
No, segons la seva expressió, que ara mateix el tinc davant, m'està dient tot el contrari. I, Sergi, els meus fills, també has d'anar a recolliu l'habitació. Bueno. Jo crec que la meva làpida posarà, sisplau, recolliu la vostra habitació i poseu-vos les sabatilles. Perquè un dia, els que ja teniu fills més grans, m'heu d'explicar, per favor, què s'ha de fer perquè els nens es posin les sabatilles. És una cosa...
És una batalla perduda. No perdis el temps. Jo aquesta batalla l'he guanyada comprant mitjons gruixuts al Primark, que són d'usar i tirar. És a dir, jo ho sento molt, però els compres i serveixen per un any. Però van superbé, perquè tens com una manta allà, peus calentonets i ja està. És perfecte, però... Si vols guanyar la batalla de les sabatilles, la perdràs sempre, Cristina.
És que és una cosa de veritat, que no podem. I això, en d'altres, diuen, bueno, ja creixeran, bueno, ja tindran altres coses, saps, també? Això també és veritat. Però, bueno. Doncs jo, tornant al tema aquest dels cinquenters, què passa? Sí. Doncs que, a diferència d'altres generacions, el cinquenter, no sé si estareu d'acord amb mi o no, sempre estem una mica alerta, no? Alerta de quan ens truquen de l'escola perquè el nen està malalt i de la mare...
patidora, és molt patidora, Cristina.
Sí,
és molt patidora.
Sóc molt familiar, també,
sí,
no? I
sí,
és veritat,
sí, sí, sí,
o sigui...
Sí. Està bé, està bé, està bé patir, està bé, sí, com a mínim, està pendent del que
perquè,
pot passar.
Perquè, mira, si algú té la sort de tenir els pares grans, i, però que estiguin tots dos, mira, sempre sí, dius, un per l'altre... van fent,
sí,
però quan
sí, 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 sí,
ja
sí,
perds un dels dos progenitors,
sí,
i el que es queda és gran, tot i que, a veure, en el meu cas, doncs la mare està molt bé, és l'alegria de la huerta, però no deixa de ser una persona gran, que, ai, no puc anar sol al metge, o truca'm aquí, truca'm allà, fer les gestions. I estem enmig de dues generacions, per això som el farcit dels sàndwichs, perquè estem... Aviam què li ha passat al nen i aviam si la iaia està
sí,
bé.
Sí, 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 sí. Permanentment ocupat, sí,
suposa
sí, sí.
Suposa
sí,
com
sí,
una reorganització. Que això, no sé si us ha passat a vosaltres, però jo, que tinc els 48 anys, jo he conegut gent de la meva edat que ha conviscut tres generacions en un pis de 60 metres quadrats. Vull dir, això no és nou, tampoc. Jo tinc amigues que han viscut amb els seus avis
sí,
i tots junts allà, i era molt divertit, perquè
sí, sí,
és veritat,
bueno,
són...
La meva tieta, la germana de la meva mare, doncs va viure uns anys amb els seus pares, és a dir, els meus avis. I tenia filles, és a dir, que estava generació avi, generació pares, generació
sí,
filles, que eren les meves cosines.
Sí.
I el pis era... el pis d'un barri de Barcelona, és a dir, Vilapiscina, Turó de la Peira, era un piset normalet, i s'apanyaven, i tiraven, i no passava res.
No, 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 i superfeliços, i tant sí, que sí, tant que sí. Ara què passa? Doncs que ens hem independitzat, els pares han viscut sempre en un pis, els fills... Que passa que ara els fills costa que se'n vagin de casa.
Sí, hombre, vaya chollo, és un chollo.
Jo vaig marxar mayorcita amb 35 anys, vull dir que...
Amb 35 anys?
Amb 35 anys van aguantar els meus pares, o sigui que...
Estefania, tu encara estàs a casa, no? O com ho mous?
No, jo des dels 21 jo vaig marxar a estudiar a Bellaterra, perquè bueno, em quedava ja a la vila de la universitat, i després ja vaig seguir visquent sola.
Molt bé, doncs...
Són molts anys fora de casa.
Sí, serien com casos aislados, Estefania, perquè normalment estem a casa dels pares fins que... Bueno, que...
Sí, sí, fins que veiem el xollo i vinga. Sí.
Clar,
sí,
però
sí,
saps
sí,
que
sí,
actualment, doncs, per les dificultats d'inserció en el món laboral, la
sí,
gent
sí,
marxa
sí,
més... La maternitat i la paternitat també s'ha postergat bastant. O sigui, jo, clar que tinc amics que han sigut pares amb 25 anys, però
sí,
normalment
sí, sí, sí,
ha sigut a partir dels 35-40 que hem començat a ser pares.
Jo ara sí seré.
Aviam, jo vaig ser mare per primera vegada amb 39 i la segona amb 42. Vull dir que... saps? I clar, doncs això suposa juntar-nos tots, cadascú a casa seva, però sempre en alerta. I és un sobreesforç que ha de portar als 50 la generació sàndwich, perquè està enmig de dues generacions. És a dir, tres. La pròpia, la dels
sí, sí,
pares i la dels fills.
Estefania, què li posem al sàndwich?
Què li posem? Mira, jo és sí, que estava pensant que aquesta generació sàndwich, el que estava explicant a la Cristina, que realment serà així, així durant molt de temps, perquè d'aquí 20 anys, quan jo sigui 50...
Bueno, quina gràcia, Estefania, Estefania Burgos perquè... 50. Jo ja ho deixaré, presentaràs tu el programa, jo no vull estar arrossegant-me allà. Bon dia, benvinguts a 50. En fi, família, gràcies, Cristina Pérez, per parlar-nos de la generació sàndwich. Serà fins dimarts... Adéu, Cristina.
I tant que sí. Adéu, adéu.
Adéu, Estefania.
Adéu, Apus.
Escoltem ara uns quants anuncis, d'acord? I després parlem amb Rita Anton en aquest programa que es diu 50.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Ahora yo, que vine a ser el mundo. Mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo...
Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes, diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera, o bé visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem 4 sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia de dilluns a diumenge la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:15 del vespre, també els diumenges. Recorda, de dilluns a diumenge escolta la missa de la Catedral de Barcelona en directe a Ràdio Estel. Vols ser una comanda a Laboratoris Maen? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 1:15 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 1:15 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Veo como caen de mi piel trocitos de camado por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel en silencio grita.
Tenim una bona col·lecció de minuts, una bona col·lecció de minuts avui per parlar amb Rita Anton. Hola, Rita Anton, com estàs?
Bon dia.
Bon dia, gràcies per venir.
A vosaltres.
En moto?
En moto.
Tornes a Argentona en moto?
No, deixo la moto i avui treballo aquí a Barcelona.
Bien, bien, bien. Doncs gràcies, Rita Anton, per venir. Qui és Rita Anton? Què fa Rita Anton? Aquí, aquesta cadira teva, on estàs asseguda ara, ve cada dia gent. Gent de diferent perfil, gent coneguda, gent molt coneguda, gent poc coneguda, gent anònima, gent. Perquè jo penso que tots tenim una entrevista. I més enllà de l'entrevista, que tots tenim una vida per explicar. Mm. I la teva vida professional, la vida personal no vull entrar, la teva vida professional, que evidentment tens una feina molt, molt extraordinàriament vocacional, perquè si no, no la faries, t'omple?
M'omple molt. Em dedico, jo soc psicòloga, terapeuta, i treballo amb adolescents i amb les seves famílies, adolescents que presenten trastorns de la conducta. Parlar de trastorns de la conducta és parlar del símptoma, jo prefereixo parlar d'adolescents que estan patint, no? Que estan passant una etapa complicada de la seva vida,
sí.
I per aquestes circumstàncies no poden conviure amb la seva família o s'estan posant en risc a la bata al carrer i han d'hospitalitzar a un centre que tenim nosaltres a Argentona. I allà fem un treball amb ells, amb la família, amb tota la gent que els envolta, amb l'escola, no? En coordinació amb altres recursos, per intentar ajudar a entendre el que els hi passa a aquests adolescents, acompanyar-los i ajudar-los a que puguin sortir les dificultats que s'estan trobant ara,
sí.
I que puguin tornar a la seva vida. No?
Rita, disculpa, aquest trastorn els impedeix conviure amb la seva família? Sí?
Clar, parlem de trastorn, però a mi no m'agrada parlar de trastorn. Són adolescents que estan tenint certes dificultats, no? Que presenten un símptoma, poden estar consumint, pot haver-hi episodis d'agressivitat a casa, a l'escola, fugues, poden estar aïllats, no? Poden tenir dificultats amb les noves tecnologies. Són adolescents que per la situació que estan visquent s'estan posant en risc,
sí.
I des de casa no poden ajudar-lo, no? O amb un recurs potser ambulatori no és suficient. Pot ser perquè s'estan posant en molt risc fora o pot ser perquè no fan cap tipus de demanda d'ajuda, no? Llavors, és quan nosaltres valorem que l'única opció per ajudar aquests adolescents és un ingrés hospitalari.
Qui és la primera persona que se n'adona de que, compta, amb aquest jove, amb aquest adolescent, hi ha un problema? El propi adolescent o potser la família i l'entorn que diu, ostres, portes moltes hores al mòbil, per exemple, més enllà de consumir o no, que ja és un altre tema.
Depèn del cas, no? Però a vegades l'alerta ens arriba per l'escola, ens arriba per la família. El que sí que podem dir que la majoria de vegades aquesta alerta ens arriba tard, no? O sigui, ens arriba tard la demanda d'ajuda. I generalment no és per part de l'adolescent. No és l'adolescent que diu, ei, no estic bé. Sinó que nosaltres rebem aquesta demanda quan la situació generalment ja està descontrolada, no? També estem parlant d'un recurs d'hospitalització,
sí.
Però rebem la demanda quan la situació està descontrolada. I a més no rebem moltes vegades una demanda en la que es diu que un adolescent està patint, no? Sinó rebem una demanda d'ajuda moltes vegades desesperada per part de les famílies en la que ens diuen ell que el meu fill està fent, i parlen de moltes conductes, no del patiment que hi ha darrere.
De conductes actuals a casa, clar. Habitualment les persones que no ens hi dediquem a això professionalment, tenim una cosa que no t'agradarà quan jo la digui, i jo no era consumidor d'això, hermano mayor, per exemple, programes de televisió, que jo, no vull entrar en un judici sobre el programa perquè ara no toca, però són casos que, per exemple, poden tenir aquest tipus de perfil, un comportament a casa inesperat, desagradable, fins i tot desagraït, perquè els pares poden pensar, hosti, el que jo he treballat per aquest fill, amb el que estimo aquest fill, i notes que el fill se te'n va... És més o menys aquest perfil?
Sí, parlem...
Un dels perfils, eh?
Parlem d'aquest perfil, no? Això és el que veiem.
Sí.
El que passa és que hi ha molt desconeixement sobre això, no? Veiem aquestes conductes.
Sí.
A vegades les famílies, quan es troben això a casa, no saben a qui recórrer, no? No, és un tema que costa parlar, no? Moltes famílies ens diuen, és que... a casa meva hi ha violència i jo no sé com puc explicar-ho. Quan explico a l'escola em sento jutjat, no puc entendre el meu fill, no entenc per què això està passant a casa meva, no? Parlem de les conductes del fill, però poques vegades parlem de les dificultats que pot haver-hi també l'entorn familiar, no? Posem tota la responsabilitat a l'adolescent,
no,
però a vegades... jo no vull parlar de culpa, perquè no podem dir que és culpa de les famílies, no?
No.
Però sí que les famílies poden fer moltes coses diferents perquè aquestes coses no passin a casa, no? I moltes vegades les famílies cometen errors des del desconeixement, no? Les famílies ho fan el millor que poden,
sí.
Però no se t'ensenya a ser pare.
Cada dia estàs aprenent.
Exacte. Llavors, no, les famílies moltes vegades arriben al nostre recurs verbalitzant que no saben què és el que han fet malament perquè el seu fill estigui així, que no entenen com poden haver arribat a aquest punt i que sempre, bueno, la majoria de vegades quan acabem el procés sempre diuen, i si haguéssim conegut això abans? I si haguéssim sapigut que quan el meu fill donava un cop o quan el meu fill seguia a l'habitació era que estava patint i no estava bé? I si hagués buscat l'ajuda abans, no? La sensació que tenim és que hi ha molt desconeixement al voltant de tota la sintomatologia de l'adolescent, que moltes vegades jutgem la conducta, no? L'adolescent que és dolent a l'escola. L'adolescent és dolent a la... Sí. Aquest adolescent és dolent perquè falta el respecte als companys. I sí que és veritat que la conducta és dolenta. Sí. Però per què està fent això? Perquè està delinquint, perquè està consumint. No? Intentem veure què hi ha darrere d'això i moltes vegades quan comencem a intentar veure què hi ha darrere d'això,
sí,
anem tard.
Però es pot recuperar.
Sí. Sí. Sí, sí.
El somriure et delata, eh? Clar, per això estàs aquí, estàs feliç amb la teva feina. Habitualment l'adolescent no se n'adona, no se n'adona. I si se n'adona, jo crec que comença a travessar una etapa complicada. Quin és, més o menys, del teu coneixement, l'edat a la que es comença a olorar que això potser no va per bon camí? No serà als 5 anys? Entenc que no. Serà als 10? Serà als 12? Serà als 14?
Clar, és que el no va per bon camí és complex de definir, no? Perquè quan el moment en què s'inicia la sintomatologia depèn de molts factors, no? Ens podem trobar que és veritat que a l'inici de l'adolescència hi ha molts adolescents que comencen a presentar símptomes perquè potser, no?, arrosseguen un malestar, no?, durant la infància, i l'adolescència és el moment en el que això exploten, comença a explotar,
sí,
a través de conductes inadequades, no? Potser volen expressar ràbia, volen expressar por, volen expressar tristesa i no ho fan com estem acostumats, pel canal que estem acostumats. Clar. Ho fan d'una altra manera, amb conductes. És la forma de dir-nos que no estan bé quan no saben posar-li paraules.
I els primers espantats acostumen a ser els pares.
Sí, els primers espantats acostumen a ser els papes.
O germans.
O germans. I no m'agradaria dir que els adolescents no són conscients del que estan patint, no? A vegades un és conscient del que està visquent, però perquè no et veus amb capacitats per afrontar-ho o tens pors per connectar amb el que t'està passant,
sí,
potser evites, no?, exposar-te a aquesta dificultat i fugeixes d'aquest patiment a través del consum o a través de qualsevol altre símptoma.
Últimament està molt de moda la... i jo crec que és evident la seva importància, la comunicació. Les formes de comunicar, el programa aquest el produeix una agència de comunicació, però, ostres, com comuniquem? No professionalment, sinó personalment, perquè al final comunicar és dir-li, en aquest cas, per exemple, al tècnic, Toni, comencem amb aquella música. S'ha de vigilar el to, s'ha de vigilar el somriure... Ahir parlàvem dels somriures, aquest mateix programa. Sí. La força d'un somriure, el que costa un somriure, comunicar que estimes a una persona, com li dius, quan li dius, de quina forma li dius. I jo crec que, en aquest cas, si fem un mini-pímer, l'adolescent li costa comunicar això perquè es deixa anar.
Clar, l'adolescent li costa comunicar, però abans quan parlàvem de la importància dels papes dins, sí, dins d'aquestes dificultats, està aquí, no? És molt important que els papes, quan els nens són petits, fomentin la comunicació a casa, no? Nosaltres, és una de les grans eines que tenim de prevenció, no?, de les patologies mentals, sí, no? Moltes vegades parlem de que l'adolescent no està demanant ajuda, però per què no està demanant ajuda? Podem ajudar que aquest adolescent tingui eines per demanar ajuda? Ens hem d'anticipar. No? I aquí està el treball de les famílies.
Sí.
No? És important que prediquem des de l'exemple. No? Llavors, per això la campanya que estem tirant endavant ara amb Vita... No?
No sabia que hi havia una campanya, veus? Comunicar.
De la salut mental, que parla de la comunicació, parla d'això, no?
Ves?
De la necessitat i de la importància de demanar ajuda i que des del context familiar puguem fomentar això. No, que puguem parlar amb els nostres fills, puguem parlar que estem tristos, puguem parlar de la por, puguem verbalitzar quan hi ha una cosa que ens preocupa, perquè com li podem dir a un adolescent, no?, demana ajuda o verbalitza que estàs trist, si a casa això no ho ha vist, si el papa i la mama sempre han estat bé. Com un adolescent et dirà jo no estic bé si no ha vist els adults verbalitzant que no estan bé?
Clar. Què li passa al nostre fill? Si tenim una vida normal... Com sopeu? No, sopem... som quatre de família amb els quatre mòbils a la taula.
Exacte.
T'agrada el mòbil? T'agrada l'eina?
Poc.
És que serveix per moltes coses. I a més a més, per trucar per telèfon. Bueno, és, això que tenim aquí molts és una bomba. És una bomba, eh? Ho hem parlat alguna vegada. És una bomba... de vegades agraïda, perquè et pot solucionar una trucada d'urgència, tal, però mòbil i adolescència no és un bon matrimoni.
No és un bon matrimoni perquè aquí hi ha molts factors, no? Però un dels temes que a nosaltres també ens preocupa és que per part de l'adult, no? També hi ha molt desconeixement de fins a on arriben els adolescents a través de les xarxes. És difícil perquè no hi ha unes pautes, no? En les que tu diguis, mira, escolta, és que si al teu fill, no, li poses aquestes pautes i aquesta estructura, en farà un bon ús. No, depèn també molt de les característiques de l'adolescent. No podem generalitzar. Fins a on podem deixar llibertat, no? Fins a on hem de controlar i supervisar. És un tema complex. I més enllà d'això, l'adolescent, si dins de la seva vida està tenint dificultats, no? I potser no està siguent funcional o no s'està veient amb eines per afrontar-se a certes coses, a partir del telèfon pot distanciar-se d'això i estar vist una altra realitat.
Sí, sí,
i això és un perill.
El Second Life, que dèiem fa anys,
sí, sí.
És la seva segona vida, una vida virtual amb la qual ella, a través d'un telèfon mòbil, doncs, mira, s'aïlla del present, s'aïlla de l'entorn més proper i viu una vida... una pseudovida, una mena de segona vida. Dius, mira, saps que jo m'aïllo, faig un TikTok, vaig contestar i vaig comunicant als meus amics coneguts, perquè molts possiblement no els acabi coneixent. I té aquesta segona vida que li va bé, s'aïlla, i està cada dia sembrant un món paral·lel que els pares pensen que està mirant vídeos de jiji jaja.
Exacte.
I arriba, i la queixa i la trucada arriba tard. Arriba tard. Tu has tingut molts casos, tens molts casos, permanentment, cada dia, i segurament hi haurà casos que, et deia abans d'entrar a Antena, no sé si te'ls portes a casa o a l'arribar a casa, agafes així les teves mans i dius, uah, refregues la cara i dius, bueno, això ho treurem endavant.
M'agradaria dir que es pot separar, però és molt complex. Treballem amb persones. La feina que fem és molt maca, perquè haig de dir que es pot ajudar i que els adolescents estan en una etapa en la que hi ha molta opció, no?, de canvi, hi ha molta flexibilitat cognitiva, estem en una etapa en la que estan en procés de construcció de la seva identitat i haig de dir que la majoria, no?, de vegades anem a temps i ens n'adonem que es pot fer una feina, que les famílies i els adolescents poden fer una feina molt maca i que realment podem passar, no?, de situacions molt complicades i molt complexes a adolescents que estiguin en un moment funcional i que deixin de patir, no?
Quan saps que aquest adolescent ha dit, ostres, feina feta, solucionat, curat, o això no passa mai? Per què rius?
Clar, la realitat és que és un procés llarg, no? Nosaltres fem una part del procés és en règim d'hospitalització i progressivament, no? Van passant cada cop més temps fora, a casa, a l'escola, amb els amics, en funció de que gestionin bé el temps fora i, no?, i que se'n puguin fer càrrec. Llavors, primer hi ha el procés d'hospitalització, que és el temps que estan al centre. Quan veiem que fora ja són funcionals, seguim amb un procés d'ambulatori, que és que veiem a l'adolescent una vegada a la setmana, després una vegada al mes, i jo segueixo amb nois que fa 2 anys que han marxat d'alta i que em venen a veure quan hi ha una ruptura, abans del període d'exàmens, no? Al final sempre es fa un vincle molt fort i hi ha continuïtat amb això. Llavors, quan diem que el procés està acabat? No està acabat ni el meu ni el seu, no?
Ja.
Sempre hi ha opció de creixement personal i passem d'un tractament d'hospitalització a un tractament d'ambulatori que acaba sent un seguiment, no? Un acompanyament a aquest adolescent durant el seu procés de maduració.
I aquest adolescent se n'adona que ja està bé en funció de les poques vegades posteriors que va a l'hospital?
Després ja no ve a l'hospital, ens veiem a consulta aquí a Barcelona, els ambulatoris venen aquí. I clar, sí, no?
Ja no parla amb la terapeuta, sinó que parla amb Rita.
Sempre intento que parli amb Rita.
Vale.
Sempre intento fer una proximitat.
Sí, però clar, hi ha un moment que ells tenen aquesta trobada.
Aquesta distància,
sí. Aquesta trobada que és, ojo, aquesta persona ve per alguna cosa, i ve per mi perquè no estic bé.
Sí, clar, a l'inici de l'hospitalització hi ha molta resistència. Els adolescents ingressen involuntaris, no? O sigui, la majoria d'adolescents no són conscients de la situació, o no són conscients o no volen exposar-se a les dificultats, ingressen involuntaris. Per tant, el terapeuta, a vegades a l'inici del tractament, és la figura de control i acaben al principi fent un vincle instrumental per intentar sortir al centre, és després, sí, no? Quan entenen que som una figura d'ajuda quan això canvia.
Casos de bullying, també...
Sí.
També...
Sí, sí, en trobem molts, no? Perquè...
Molts?
Sí. Tenim, hi ha molts adolescents que ingressen, quan ingressen al centre, un dels símptomes que presenten, no? A part de les dificultats que es puguin trobar a casa, no? I tot el tema acadèmic i no? altres situacions, una d'elles és la posició que ocupen dins el grup a classe, no? Que es posen, que ocupen la posició potser d'agressor, no? Que la seva forma de manegar el malestar és posar-se per sobre dels altres,
sí,
per tenir una falsa percepció de control, per dominar la situació, per pagar el seu malestar amb els altres, no?
Sí.
Si al final estem parlant d'adolescents que no estan bé i que la forma de gestionar-ho no està sent adequada. Llavors el que veiem és que aquesta forma inadequada de gestionar el malestar es presenta en diferents contextos, no només a casa o no només a l'escola, sinó que generalment estan les diferents àrees de l'adolescent afectades.
Habitualment, quan un noi, una noia que pateix bullying a l'edat, bueno, menys de 10 anys o a l'adolescència, ho acaba manifestant, ho acaba traient? O costa?
Costa i moltes vegades ens arriben moltes demandes d'ambulatoris, no? Que venen per una altra situació, per exemple, que estan tenint dificultats, per exemple, no? Que estan tenint dificultats a l'escola perquè tenen moltes inseguretats, els costa molt participar a classe, a casa estan aïllats, estan tristos, i quan comencem a explorar veiem que darrere hi ha una història de bullying que no està tancada, que no està treballada, no? I que probablement ha generat moltes mancances i moltes carències en la construcció de la identitat d'aquest adolescent. Sí que hi ha molts dels nois que ens arriben que han patit situacions de bullying a l'escola.
Jo conec un cas de, com aquest, d'un noi que, pues, amb un pare separat, que el tenia un dia a la setmana, i li deia: com estàs? I el noi deia: pues, estic bé, entro, vaig bé a classe, vaig content, però a mesura que passa el dia em poso més trist i ja està. Hi ha un parell de companys que diuen: si aquest marca gol, no li abraceu. I l'altre dia em van llançar per les escales, i aleshores el pare va dir: bueno, és que et veig molt rarito, està passant algú. El pare era jo i el fill era el meu fill. Ara el meu fill ja té 22 anys i ja està en una altra galàxia. I això li va passar quan tenia 7 anys. No tenia cap constància, i ho va poder explicar quan jo li vaig preguntar. Però si jo no li pregunto...
No t'ho explica.
I jo sabia els nens que eren. I quedava a la sortida del col·le, jo sabia els pares dels nens agressors, i el cos i el cap em demanava parlar amb els pares. Però no ho vaig fer. No ho vaig fer. Bueno, no sé si vaig encertar o no, eh? La primera cosa que vaig fer va ser canviar el nen d'escola, d'una escola petita, 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 de 15 alumnes per línia, a una descomunal, que eren 5 línies per curs. I li vaig donar la vida a aquest noi. Va deixar de rebre agressions, marcava gols al pati i els companys li abraçaven, no li llançaven per les escales, però clar, jo recordo aquella tarda perfectament de dir-li: Nino, què et passa? Tu no ets així. I va deixar anar... Vaig tenir sort. Però, ostres, recordo aquell dia i la conversa amb el director de l'escola, dient: no, estos son episodios normales, en todos los grupos hay... Digo, oye...
Claro.
Sí, ja... Són 15,
I això s'ha de veure.
I és un problema, perquè no sabem si és pel desconeixement, però hi ha moltes situacions de bullying que es minimitzen.
Sí.
Les víctimes moltes vegades no demanen ajuda perquè no volen preocupar les famílies, no? És a dir, hem sentit moltes vegades nens, i molt petits, que és que no vull preocupar el papa, és que no vull preocupar la mama, no vull ser un problema, no vull ser
vergonya,
una càrrega.
I per vergonya.
Vergonya,
per
por.
Per vergonya, una vergonya, no? Absurda, no?
Una vergonya absurda, perquè encara estem molt arraigades a algunes creències que van lligades, per exemple, al que els nois o els nens no podem expressar el nostre malestar, no? El fort és el que no ho comparteix, no? Plorar davant dels altres o explicar que no estàs bé va lligat a la debilitat, no?
Què diran de mi? Sí. No puc posar a plorar davant d'aquests?
Què diran de mi? Què pensaran de mi? No? És el contrari del que hauríem d'entendre, no? El que és capaç d'expressar el que li passa, sí, parlar de les dificultats, està siguent valent.
Sí.
Lligat al que tu comentaves a l'inici del programa, no? Que deies estaria bé que les escoles ensenyessin o aprenguessin part d'agricultura, estaria molt bé.
Per favor.
Que aprenguessin de gestió emocional.
També.
Que els hi validéssim als nens que poden expressar tot això i que a l'escola tinguéssim un espai on això es pogués compartir, que no és fàcil, però d'alguna manera haurem d'arribar a aquest punt.
Tens fe que això sigui així?
Tinc fent que s'estan fent molts canvis i que sé que per part d'educació hi ha molta feina en aquesta direcció. Però venim, clar, és que d'on venim?
D'on venim? D'on venim i cap a on anem? I cap a on anem? Si això em parles dels països nòrdics, et diré, pues mira, tinc certa fe. No tenen sol, però tinc certa fe. Països nòrdics, i puc parlar d'Alemanya cap amunt, eh? No especialment de Finlàndia, ni Islàndia, ni Suècia. Però estem aquí i... estem a Barcelona, ojo, eh? Ja no parlo d'una escola de Toledo o Cádiz o... on els episodis complicats es multipliquen. Hem parlat de bullying, no hem parlat d'addiccions.
Addiccions, clar, el consum està molt present dins del recurs on treballem, no? Perquè al final el consum nosaltres l'entenem com una via d'escap d'aquest malestar. No? I al final és una via d'escap útil i que hem d'ajudar l'adolescent a que vegi que n'hi ha d'altres, però que hem de poder entendre, no? Per què consumeix aquest adolescent? És que si jo estic malament i no puc fer-me càrrec d'aquest malestar i trobo una opció que em baixa aquest malestar i fa que durant una estona desconnecti del que a mi m'angoixa, seguiré fent-ho, no? O sigui, no és només...
Sí.
Clar, hem de buscar la forma d'ajudar l'adolescent perquè s'ha de demanar ajuda. O sigui, dir-li a l'adolescent que deixi de consumir probablement no serà útil. I prohibir el consum probablement tampoc serà suficient.
Segur.
Perquè hi ha una mancança darrere. I aquest adolescent probablement necessita una ajuda terapèutica, necessita un acompanyament, necessita fer un procés per tenir les eines necessàries perquè el consum ja no sigui necessari dins del seu funcionament habitual.
Clar. I el moment del no m'agradaria aquest terme, però bueno, la visita, el moment de la trobada... jo tinc una amiga també que treballa en temes d'aquests d'addiccions i diu, hi ha dies que no són agradables perquè t'has de posar, em diu, molt per sobre del noi que ve presumptament excitat amb ganes de consumir, diu, tranquil·lo, és a dir, t'has de posar molt a sobre, has de fer una mica com d'actor, actriu, per apaivagar una mica l'estat nerviós d'aquest noi, d'aquest adolescent que necessita com sigui això.
Clar, necessita dues coses, que a vegades entenc com a professional i com a pare, són difícils de combinar, no? Perquè necessita control, estructura, supervisió i normes, i a la vegada necessita aquest acostament efectiu, no? Perquè puguis ajudar-lo. I això és el mateix que necessita a casa, no? A casa l'adolescent necessita una estructura molt clara i unes normes molt clares, però a la vegada necessita aquesta part afectiva i propera, no? Perquè el puguis ajudar, que s'ha de poder separar, no? La part normativa de la part afectuosa que necessita l'adolescent, no? Un adolescent que no s'està comportant bé, a la vegada que ha conseqüències, que ha normes, que ha estructura per tenir aquesta seguretat, també necessita un papa i una mama a prop. No? Si nosaltres el que fem quan les conductes no són adequades, com a papes, per exemple, és allunyar-nos, l'adolescent no té aquest espai d'ajuda.
I si el papa no està? I si la mama no està? I si el papa beu? I si la mama aquí comencen els problemes seriosos, eh? Aquí comencen els problemes seriosos, perquè, bueno, més o menys, el nostre entorn, més o menys, eh? Més o menys. Bueno, el papa està allà, pot tenir una relació molt bona, o molt dolenta, o molt normal, o molt irregular amb la mama, o al revés. Però, clar, quan comencen els comportaments diferents de pares de... Ui, el pare fa dos dies que no passa per casa... Això a la primera visita o al primer, a la primera trobada, no ho sabem. Què dius? I és aquesta sensació de tafaneria que tenim molts, i és molt d'aquí, de, a veure, cuenta, què passa? Estan separados, que ell tiene una... I clar, i al final està el noi, o la noia, que és qui està patint aquest entorn tan inhòspit, tan desagradable, i que tampoc ajuda a que aquest nen, bueno, segueixi consumint. I entenc que, bueno, això es pot notar, pues, no sé, estic disparant sense tenir molts coneixements, més aviat pocs, de que un nen li pot robar 50 euros al pare per comprar...
És que la conflictivitat parental en els adolescents genera, i en els nens genera molt malestar. I això jo crec que és un tema que a vegades no en som conscients, no? I és una realitat, o sigui, els nens i els adolescents pateixen mm-hmm. quan, per exemple, hi ha una separació conflictiva en el que els papes intenten posicionar el fill en aquesta separació. I això pot acabar generant en l'adolescent moltes inseguretats i molta sintomatologia. I no en som conscients.
Sí.
No? O sigui, a vegades l'adult pensa en les seves pròpies necessitats quan està passant una etapa difícil, sí, i no protegeix el menor.
Uh-huh.
I implica el menor dins de tot això.
Tu aquí amb el papa, que estàs millor amb el papa, eh?
Sí, sí.
Sí. O sí. Al revés, sí. Aquestes coses passen. No sé què em deixo per preguntar-te. Hem parlat de bullying, hem parlat de consum, hem parlat de... al principi, se m'ha oblidat, i és possible?
Explica't una mica el recurs...
Ah, sí, exactament.
Com funcionava ITA...
Perdó. Clar, les persones que comencin a veure un comportament anòmalo, diferent, no dolent, anòmalo, diferent, la primera cosa que han de fer és trucar al centre.
La primera cosa que han de fer és trucar al centre, perquè tu pots demanar una visita en la que es faci una avaluació o que es doni un espai perquè l'adolescent pugui expressar si hi ha alguna cosa que li preocupa. I a vegades ens sorprèn. Papes que diuen... A mi no parla. I arriben a una primera visita on tenen un espai protegit, un espai que en principi ha de ser confidencial, i potser l'adolescent ja es permet una demanda d'ajuda. O no. Però jo crec que és una carta que sempre hem de fer servir, no? Al intentar demanar una visita i buscar un espai on l'adolescent o la família pugui expressar el que està passant i almenys veure si hi ha alguna opció, no? Mm-hmm. Per fer un treball amb la situació que ens preocupa.
La teva deformació professional t'obliga de vegades a conèixer gent i indagar si, mira, aquest noi parla poc, parla cara, segur que té això? Sí. Sí, perquè ha somrigut. Gol.
Intento no fer-ho, no? Però és veritat que per la feina que faig, sí que a vegades penso que tenim doncs una sensibilitat especial en veure què pot haver-hi darrere d'una conducta, no? I jo crec que amb tot això també aprenem a no jutjar, no? Que sí. quan veiem situacions que ens generen rebuig, no? O conductes que socialment són molt inadequades i la gent tendeix a allunyar-se d'aquest tipus de situacions, doncs com a professionals que treballem a un centre de conducta tenim molta tendència a pensar què hi ha darrere, no? Clar. En comptes d'ajudar a allunyar-nos, acostar-nos,
sí,
no?
Sí,
què
sí,
pot
sí,
necessitar sí. aquesta sí, persona sí. per estar actuant així.
Clar. I acabes dient, bueno, escolta, si cal... tu hermano, que si quiere pasar un día, no? Bueno, jo ho faria. Hem sí. parlat amb Rita Anton, terapeuta i solucionadora de problemes. I en tenim molts, de problemes. T'ha agradat aquesta, no entrevista, no, aquest títol, solucionadora de problemes?
Uf, solucionadora, m'agrada més. Jo acompanyo a la persona que solucioni els seus problemes.
Vale, al final, vale.
Nosaltres no donem la solució. Ajudem vale. a que...
Doncs les eines, perquè la gent...
o ajudem a que la pròpia persona explori on està la dificultat i què és el vale. que necessita.
Doncs ha estat un plaer, Rita. Gràcies. Rita Anton, des del centre...
Igualment.
Des del centre ITA. Ho he dit bé?
Sí.
Res a veure el nom Grup teu Ita. Amb el centre, eh?
No, vale. Res a veure.
Correcte. No, que diguem abans.
Bromes sí. moltes.
Vale. No és que d'això, el de Quarto Milenio te hace un especial, eh?
Total.
Gràcies, Rita Anton. I a vosaltres també. Gràcies, família. Serà fins demà. Demà parlem de llibres. Sigueu feliços. Adeu. Adeu.